Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlar de la... L'altre dia estàvem veient un mapa de despoblació a nivell d'Espanya, i hi ha molt, quan es parla de l'Espanya buidada, zones que estan molt buidades, que els habitants són molt pocs, i d'altres que estan molt concentrats. A Catalunya es passa exactament el mateix. Tenim unes zones molt poblades, molt... recordem que Barcelona té una densitat de població, no sé si és la, hi ha barris de Barcelona que és la primera, està en la primera posició de densitat de població, i d'altres llocs, que és la Catalunya despoblada, la Catalunya buidada, que, de pobles que van desapareixent, que es van abandonant. És un d'aquests temes que es van parlant i es busquen solucions. De fet, durant la pandèmia hi va haver una mena de tendència amb allò del confinament, de sortir, d'aprofitant la xarxa telemàtica i les persones que podien fer teletreball, doncs sortien i marxaven a viure fora de les àrees de concentració de població, no? Cap als pobles. Tot això s'ha frenat una mica, però aquest problema el tenim. Per què el tenim? I cap on anem? Aquesta seria la pregunta. Per què tenim, cap on anem i si una solució? Perquè, clar, no sé si és molt sostenible que hi hagi tota la concentració de població. En aquest cas, si parlo de la major concentració de Catalunya de població, parlo de l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, no? Que és el percentatge més elevat de població de tot Catalunya. Es concentra allà. Parlem precisament amb el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i demògraf del Centre d'Estudis Demogràfics, el senyor Joaquim Recaño. Joaquim, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Joaquim. Clar, parlar de la Catalunya buidada no és una cosa nova, però per què es buida Catalunya? Per què s'abandonen els pobles i per què es concentren les ciutats?
Bé, jo primer volia, diríem, refutar aquesta idea de buidada. A mi no m'agrada el terme buidada. Pot ser buida, però no buidada, perquè dona una idea com si la gent dels pobles no haguessin volgut marxar, i molts volien marxar. A veure... Hi ha una idea,
sí,
que és una idea, diríem, equivocada, una idea errònia, diríem, de pensar que la concentració de població és una cosa dolenta. Ben al contrari. Si no haguéssim tingut aquesta concentració de població, no seria la Catalunya que som actualment. No hauríem tingut el nivell de desenvolupament ni de desenvolupament econòmic i social que tenim a l'actualitat. Per tant, això de tenir una població que estigui, diríem... que podríem dir, distribuir uniformement al territori, això no és bo per l'economia, de cap manera.
Ostres, doncs, escolta, m'acabes de donar una visió diferent, perquè jo pensava que era tot al contrari, que la concentració de població doncs, era més perjudicial que beneficiós.
No, la concentració de població és concentració de talent.
D'acord.
I economia d'escala.
D'acord.
Per tant, o sigui, a veure, les poblacions que tenen un elevat... Els països que tenen un elevat nivell de població rural no són precisament en aquest món els països més desenvolupats.
Llavors, per què hi ha aquesta visió tan negativa, si em permet l'expressió, de pobles que es van despoblant?
Bueno, a veure, ja que tenim... El cas de Catalunya és un cas especial dintre d'Espanya. Primer perquè som, la regió que va tenir la primera despoblació. S'ha de tenir en compte que la primera despoblació a Catalunya es fa a mitjans del segle XIX, quan es buida bona part del Pirineu. O sigui que no estem parlant d'un procés que sigui d'aquí de fa 4 dies. Estem parlant d'un procés que té més de 170 anys de duració en algunes àrees. O sigui que va començar fa 170. I aquesta despoblació inicial ha passat per fases de certa repoblació, certa contenció... i tornat a perdre població, que no és tan procés que sigui homogeni ni continu en el temps, sinó que ha passat per diverses etapes. Per tant, aquesta és una cosa que molta gent desconeix, que, per exemple, el Pirineu, tota la banda prepirenaica es va buidar quan va començar la industrialització. És que no hauríem pogut fer la industrialització a Catalunya si no s'hagués pogut fer aquesta concentració de població a Barcelona. A Barcelona i a la regió metropolitana i a les àrees, diríem, més dinàmiques.
Entenc.
Per tant, despoblació i dinamisme de l'economia van de la mà.
Entenc.
Històricament.
Entenc.
Ara bé, això, primer, segon cas, El cas de Catalunya no és un cas paradigmàtic de despoblació en el sentit de que, malgrat que hi hagi, nosaltres no tenim els nivells de despoblament d'altres llocs de l'estat espanyol. De cap manera. De cap manera. Tenim un espai territorial que té àrees amb poca població, però àrees que a vegades tenen poca població i un dinamisme econòmic important. Mm. Per exemple, si jo li dic a vostè que Rupit és un municipi despoblat, bé, sí, és despoblat, però té una dinàmica econòmica important. I aquí hem de parlar d'un altre tema que no es parla molt, que és l'ocupació del territori. O sigui, la població a Catalunya, en certes àrees està despoblada, però en certes àrees que està despoblada tenen un dinamisme econòmic perquè hi ha gent empadronada, poca gent, però després hi ha un ús del territori molt important en diverses fases de l'any o fins i tot de la setmana. O sigui, tot el Prepirineu, el Pirineu, etcètera, per exemple, té poca població durant la setmana, però s'omple durant el cap de setmana. Per tant, tenim un ús del territori i una dinàmica important.
Llavors, Joaquim, llavors, on estan els problemes? Perquè...
No, el problema és evident, és que si hi ha àrees que tenen un nivell d'envelliment molt important i que han perdut població, i evidentment la població, si deixa de viure durant tota la setmana en certes àrees, doncs tindrem una pèrdua de població en aquestes àrees. Però, de fet, tenim un problema important, i és que les solucions per... si és que hi ha solucions, perquè hi ha pobles tan petits que no tenen capacitat endògena de créixer demogràficament, ni estem en un període molt dolent, o diríem un període poc favorable en termes de fecunditat, una fecunditat molt baixa i que van a la baixa, a més, perquè hem perdut, de fet, una finestra que teníem demogràfica de les generacions del baby boom, que ja han sortit, totes aquestes generacions han sortit gairebé en la seva major part, han sortit de les edats fecundes, per tant, aquest, que era un bonus demogràfic que teníem, això ja ha sortit, i tenim una molt baixa prevalència de la fecunditat, molt baixa, diríem, propensió a tenir fills, tenim fills, un fill, moltes persones, moltes parelles no tenen fills, tenim moltes persones que no estan en unió i, per tant, no tenim un context demogràfic favorable des del punt de vista de l'endogenitat demogràfica, o sigui, que puguin néixer nens.
Entenc.
L'única solució és la immigració, però aquí tenim un altre problema, perquè la immigració està, en part, molt vinculada al tema de l'arrelament. I l'arrelament d'aquesta immigració, moltes vegades, el que sabem per experiències, és que arriba gent, però la gent no acaba d'arrelar en aquests anys, perquè molta gent el que fa és reproduir el que fan els joves, els pocs joves, que són a les àrees rurals, que quan marxen a estudiar difícilment tornen a aquests pobles.
Llavors, Joaquim, quina evolució hem d'esperar de la població, de les pèrdues o guanys de població? Què hem d'esperar? Pobles petits que acabaran de desaparèixer i més concentració a les ciutats o no?
No, bueno, la tendència és a la concentració urbana. És una tendència mundial, en general. Això es pot dir... Hi ha factors que d'alguna manera acaben nivelant aquesta tendència, que és, per exemple, un procés que s'anomena suburbanització o rurbanització, que vol dir que les àrees rurals més properes a les àrees urbanes es beneficien de cert procés de centrifugació de la població, per exemple, a la regió metropolitana, perquè el preu de l'habitatge és més baix, etc. I això. Però hi ha àrees que són àrees aïllades on és difícil que aquestes poblacions puguin mantenir una població durant tot l'any. Ara bé, la dinàmica econòmica de moltes àrees que tenen poca població és bona, però no podem garantir demogràficament la seva, diríem, perdurabilitat.
Entenc.
Aquest és el problema.
El relleu, un relleu generacional.
El relleu no hi ha, perquè a més la gent no vol treballar. Moltes àrees rurals han canviat d'agricultura per turisme rural. Hi ha problemes de substitució, diríem, de les explotacions agràries. hi ha dimensions petites, o sigui, pobles petits, que poden rebre una o dues famílies. També he de dir, ara faig una mena, diríem, de petit introito aquí, que el tema aquest, el famós aquest de renaixement rural vinculat a la pandèmia, això s'ha acabat. Això és, ja és un tema mort, perquè això va durar el que va durar la pandèmia.
Un any. Podem posar un any, any i mig, si ho estirem molt, un any.
Això ja no, això que alguns esperaven que diríem, una nova visió, no. Això ja s'ha acabat, perquè hi ha moltes pressions sobre el tema del teletreball, i perquè a vegades el problema del teletreball és que el teletreball ho han de fer famílies molt particulars, individus particulars o famílies molt particulars, que tots dos puguin teletreballar. Imagines vostè una parella on una persona pot teletreballar
i l'altra no.
Doncs tenen fills, què fan als col·legis? O sigui, hi ha molts aspectes de la vida quotidiana que són molt difícils de reproduir en àrees rurals, i per tant això que era l'esperança, això ja dirien que no. A més, entrem en un altre període, que és el d'un envelliment progressiu, que portarà un altre problema que de moment no s'ha manifestat, però s'anirà manifestant perquè no són eterns, que és el tema del sobreenvelliment, i la pandèmia de dependència a les àrees rurals que pròximament tindrem, la propera dècada, que vol dir l'arribada a edats molt avançades de la població que resideix a les àrees rurals, i que no permetrà que aquestes persones que podien ser, diríem, de certa manera independents, puguin tornar a viure de manera, diríem, dels seus llocs, perquè no podran.
Clar, no podran ser independents en aquest cas per qüestions d'edat.
Clar,
qüestions...
i això és un tema que juga. O sigui, el que sabem és el que hi són ara al territori, envelliran. I els que han d'arribar, doncs és molt complicat, perquè hi ha moltes iniciatives que han acabat en fracàs, o sigui, de gent que ha arribat a àrees rurals i després ha marxat. No podem, nosaltres no podem fixar la població al territori, perquè ni és bo, i és un atemptat contra la llibertat de circulació, i no podem dir, arriben aquests immigrants que venen d'un altre país i es queden aquí. Quant temps? Es quedaran el temps que vulguin ells quedar. I aleshores, moltes vegades, la gent que arriba a un territori rural torna a reproduir els problemes que han fet marxar els joves, que és l'aïllament, i que potser hi ha moltes àrees, que això no ho diu ningú, que hi tenim uns territoris que tenen una certa obsolescència demogràfica. Es van poblar, o van tenir molta població, en un altre món històric.
Una altra manera, un altre món, amb unes altres qüestions i amb unes altres dinàmiques econòmiques.
Exacte. Entenc. I ara tenen una altra...
És Joaquim, que estem davant d'una evolució, bàsicament, una evolució de població.
Una transformació, vull dir. Exacte. I aquesta història de que algú diu, que diu algunes ballanades en termes de la població, és més productiva si té concentració.
Això és una dada interessant que... Bé, Joaquim Recaño, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i demògraf del Centre d'Estudis Demogràfics, escolta, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions, molt amable.
D'acord, molt bé, bon dia.